Al matí, amb Raquel García.
I molta atenció ara perquè demà, dissabte, durant tot el dia es celebra les quartes jornades consentides organitzades per l'Aula d'Esplais del Vallès. En aquesta edició s'abordaran les violències patriarcals des de diversos punts de vista. Estan adreçades a conscienciar joves i també monitors dels esplais vallesans, tot i que les conferències i espectacles són oberts a tots els ciutadans. Per conèixer els continguts de les jornades que es faran al Casal Pere IV, avui hem convidat a la Noemí Gálvez, que és la coordinadora del Moviment d'Esplais del Vallès. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Explica'ns per què eren necessàries aquestes jornades i quin és l'objectiu que us heu plantejat.
Les jornades, com ja ben has dit, són les quartes, per tant, la necessitat de fer aquest tipus de jornades va néixer ja fa 4 o 5 anys. Uh-huh. La idea és, a partir de parlar sobre aspectes de gènere i d'igualtat, sobretot d'igualtat de gènere i de coeducació i de poder transformar en aquest àmbit els nostres projectes i el nostre entorn, van néixer a aquestes jornades, bàsicament uh-huh. per formar els nostres monitors i monitores de les entitats, però també veiem molt important que no només fos una formació i una participació activa del nostre col·lectiu, sinó sí. que a més havíem de participar altres agents que estiguessin treballant en els mateixos territoris que les nostres entitats. Per tant, són unes jornades obertes. I el que creiem important, que no és un problema, no és un aspecte a treballar a nivell intern, no? A nivell de projecte i d'esplai, sinó que és que estem abordant tot un problema que tenim a la nostra societat. Per tant, entenem que vivim en una societat patriarcal on dintre d'aquest sistema existeixen violències. Per això aquest any les enfoquem a parlar de les violències patriarcals. Uh-huh. Per tant, vivim tant des del micromasclisme fins a les violències més greus, no? L'assassinat de moltes dones, tenim com tot un ventall de situacions que les volem abordar i reflexionar sobre elles i com les podem revertir.
I per això heu preparat tot aquest programa, que ara anirem desgranant amb tots els actes de demà dissabte. La presentació serà a les 10 del matí i començareu amb un espectacle teatral. Jo soy Mia, del Laboratori Escènic del Centre Vement 3. Explica'ns per què aquesta obra de teatre, no? Ens ha sorprès també.
Mira, nosaltres quan comencem a organitzar les jornades sempre intentem que tots els ponents i tots els col·laboradors vinguin del món associatiu. Moltes vegades això no ens encaixa, no ho prioritzem, però sí que ho tenim en compte. Aquest projecte és d'una escola de formació d'animadors socioculturals i que treballen molt, tenen com una conscienciació social la tenen molt present en el seu projecte. L'obra de teatre, a part de ser un grup de teatre amateur, voluntari i d'educadors socials, a més, ens encaixava molt en la temàtica d'aquest any perquè parla de les violències que han patit durant el llarg de la història les dones. Per tant, era com ideal, no? A part de ser un grup que encaixa molt amb la nostra manera de fer i ideològicament, ser associació, voluntariat, etc. A més, la temàtica també anava molt acorde.
Després hi haurà també una part més teòrica amb quatre ponències programades i la primera anirà a càrrec d'una bona amiga del programa, la nostra sexòloga Laura Clotet. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, que tenim molta curiositat perquè ens expliquis aquesta xerrada que anirà de les violències patriarcals relacionades amb la sexualitat. Explica'ns què és el que explicaràs i com has enfocat a aquesta ponència.
Bueno, la veritat és que primer que volia és agrair, no, a l'associació del Moviment d'Esplais del Vallès que m'hagi convidat i hagi confiat en mi, i a més els vaig fer una proposta d'un títol, no, com molt poc ortodox, seguint la meva línia, que ja em coneixeu, i em van dir que sí, no? La ponència es diu Educació sexual del Disney i el porno sense passar per la realitat. I, bueno, intento fer també aquest camí, no, de les violències, des que són petits Disney i Marvel, i com evolucionen a porno sense ser massa diferents, i que fa que tinguem adolescents que acceptin la violència dintre de les relacions i dintre de la seva sexualitat com quelcom normalitzat, sense donar-se'n compte que és violència, no? I aquí una mica el punt crític del consensuar i el consentiment, com sempre comentem, no?
Clar, i explica'ns llavors com enfocaràs, no? I com parlaràs a un públic tan jove, no? Suposo que s'ha de fer d'alguna determinada manera també per connectar, no? Que sempre ho dius, per no només doncs fer aquells missatges de por, sinó també doncs per connectar amb ells.
Sí, de fet jo penso que amb joves se'ls ha d'entrar des de com millorar el plaer, d'entendre, no?, que ens venen uns estereotips de gènere que també s'alimenten en el porno, i que el porno està com dissenyat, és ciència-ficció, i està dissenyat perquè la càmera enfoqui el que ha d'enfocar, no? Ni pel plaer de l'un ni pel plaer de l'altre, no? I penso que el que hem de començar és a parlar de com millorar el nostre plaer, la tranquil·litat de marcar límits, el com poder dir que no, i tot això que ens dona és un augment de plaer, no? El risc, bueno, és una altra història, ja ho sabeu, però sobretot entrant, home, anem a fer sexualitats més sanes, voleu disfrutar més, doncs parleu abans de què hem de fer. I sobretot penso que també és molt important, no?, tenint en compte que és el col·lectiu de monitors d'entitats, que aquests nanos doncs també vegin què és normal, què no és normal, inclús amb nanos en edats més petites, perquè ells són educadors i val la pena doncs que ja no només com a de caire personal, sinó com a educadors que són, no?, de nanos més petits, que tinguin clar doncs quines conductes són més normals, quines no, quines han de vigilar. I penso que són coses que, bueno, algú els hauria d'explicar, i si sexualitat no en parlem mai, ni a les formacions, anem molt malament.
Perquè al final és el que comentaves, no?, que doncs, els actors del porno convencionals doncs segueixen aquests estereotips de gènere, igual que els prínceps i princeses
molt,
de Disney,
molt.
No?
De fet, faig una
posa'ns exemples.
Sí. De fet, faig una mica d'espoiler, llavors no caldrà que la gent vingui.
Home, però si algú no pot venir, Laura, llavors almenys que arribi el missatge, que és el més important.
La veritat és que jo sempre dic, no?, que tant els prínceps de Disney com els herois de Marvel, no?, perquè sempre parlem de Disney, però la part masculina potser és més de superherois que de princeses i prínceps, però de fet són els mateixos estereotips, no? Els nois són forts, són valents, són salvadors, són triomfadors, són guapos, no? I les noies pues, són més dèbils, dependents, no? Són pacients, són educades, no? I el que vinc a dir és que si els hi traiem la roba, si els convertim en actors pornos i aquestes característiques les posem en sexualitat, convertim aquesta fortalesa i aquesta seguretat en homes incansables, guapos, molt mascles, molt potents i molt violents, no? I a elles també els hi traiem la roba i les convertim en sumisses, en tolerants, en complaents, no? I de fet, són els mateixos patrons amb roba i sense, i és una mica el que fa que, o tinc la sensació que fa que no ens incomodi tant això que veiem en el porno, perquè de fet ho hem estat veient des de molt petits. I penso que, bueno, que si trenquéssim des de la infància potser també ens incomodaria més aquest porno més convencional i també ens queixaríem més, però ho tenim tan assumit que les coses són així, és que no ens molesta.
I creus que els joves doncs a vegades doncs no tenen els recursos suficients, no?, per detectar doncs totes aquestes situacions, i també això és important si volem doncs prevenir totes aquestes violències sexuals.
Aviam, no els tenen perquè ningú té aquest sentit crític, no? De fet, seguim prohibint-los coses, intentem bloquejar els mòbils, i llavors mirant el mòbil dels del costat, no? Sempre seguim des de la prohibició i això és dolent. I si ens diuen això és dolent, ens ve més de gust que mai fer-ho. Amb la qual cosa, evidentment, no és l'eina, no? L'eina és, ostres, mira tu, però sigues crític, si no t'agrada, apaga, si t'incomoda, apaga, quan veguis algo... No donis per suposat que això és la sexualitat real. Quan tinguis una parella, pregunta què li agrada, què no li agrada. No et basis en el que has vist per fer-ho, no? Senzillament cada persona és un món, cada relació és un món, i evidentment hem d'averiguar què ens agrada i què no ens agrada, independentment de que tinguem una càmera o no, no?
Evidentment. Sí,
tenim feina.
Tenim molta feina, sort d'aquestes jornades, i sort que nosaltres també al matí piquem pedra, tots els dilluns, i tant apostant per l'educació sexual i afectiva. Laura, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Ens veiem demà. Vinga,
que vagi molt bé. Doncs molt interessant aquesta ponència amb la Laura Clotet, però també doncs n'hi haurà moltes altres, no? Per exemple, amb la Carmen Juárez, no? Coordinadora de l'Associació Mujeres Migrantes Diverses. ella abordarà les violències que pateixen les dones migrants, no?
Sí, sobretot ella ho enfoca molt perquè ella treballa des d'aquesta associació que s'encarrega bàsicament de defensar els drets de les dones migrades, treballadores de la llar i de la cura. Normalment, bueno, com ja sabem, no? Bàsicament moltes de les feines en el sector laboral, no? Les feines que van vinculades a la cura, a la llar i van vinculades molt a la dona. I aquestes feines que cada cop per la tipologia de famílies, no? De que cada cop necessiten més l'ajuda externa per poder cuidar dels més grans, uh-huh. dels que tenen alguna problemàtica o algun tipus de diversitat funcional, doncs per poder fer aquest tipus de tasca recorren a persones uh-huh. on la seva situació és precària, no? I normalment abans, no? Eren les dones migrades del sud d'Espanya, no? En el nostre cas aquí a Catalunya, que marxaven del seu, no? Quan parlem de migració és perquè hi ha una necessitat, per tant, i la gent que ve de Sud-amèrica o d'altres pobles d'altres països o d'Àfrica així és perquè tenen una situació que fa que hagin de deixar el seu lloc de naixement i buscar-se la vida en el país, en el territori acollidor. Per uh-huh. tant, es troben en situacions molt precàries on hi ha una explotació en aquestes feines.
I per què heu decidit tractar doncs, també aquest tipus de violència? No sé si penseu que és una perspectiva que pot interessar també als joves, no? O que és necessària que coneguin.
Sí, nosaltres sempre partim, no? que dintre de la recerca, no? de lluitar les desigualtats, no? de gènere, hem de tenir sempre una mirada interseccional. Per tant, sí que és veritat que dintre del nostre col·lectiu podem parlar de que és bastant heterogeni, no? Per tant, perquè la majoria de monitors i monitores que fan aquesta tasca doncs són monitors que van classe mitja, uh-huh. que van a la universitat, que tenen uns estudis, per tant sí que és veritat que aquest punt de vista potser aquesta mirada no han tingut l'oportunitat de trobar-se perquè el seu entorn més proper no el tenen. Sí que és veritat que tenim esplais que treballen en un territori més perifèric, no? On la situació socioeconòmica és més precària i sí que es poden trobar. Per tant, sí que és important tenir en compte que no només són posar sobre la taula tot el tipus de violències, no? Que ens podem trobar.
De fet, també tractareu un altre tema molt, molt proper amb els vostres usuaris, com són aquelles violències que apareixen sortint de festa, no? A càrrec de qui anirà i per què també heu volgut doncs, tractar aquest tema?
Creiem que cada cop més, no? És més visible, no? Aquestes violències que es generen des de les festes a Pamplona, fins als castellers, fins a llocs d'oci nocturn, cada cop es visualitza més que existeix una violència real, no? I que moltes vegades les dones, perquè en gran part són les dones i els col·lectius més dèbils qui les pateixen, s'han creat diferents col·lectius on treballen, no? on donen suport a aquestes víctimes i on els hi donen suport per poder-ho denunciar, uh-huh. no? I donar recolzament. Creiem que des del món del lleure, no? els joves són els que tenen el risc, no? de trobar-se en situacions com aquestes, no? per uh-huh. la seva edat. Evidentment que totes estan en el mateix paquet, no? però sí que és veritat que per edat i per això els hi és molt proper. Per tant, vindrà l'Aida Balló, que col·laboren al Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats i tenen un projecte destinat a això, a donar suport a aquelles víctimes i treballar molt també el tema de la sensibilització i la prevenció. Bàsicament també aquestes jornades també volen donar o no, obrir una porta a fer una feina de prevenció.
Uh-huh, important. També la perspectiva legal, no?, de les violències patriarcals que les aportarà l'advocada Pilar Rodríguez, no? Ella suposo que comentarà la seva experiència en temes legals sobre violència de gènere.
Sí. bueno, seria com l'altra pota, no? És busquem una professional que estigui vinculada, bueno, que a primera mà, no, la seva feina sigui aquesta, i és donar la visió més legal, no, que es poden trobar en una comissaria, que es poden trobar com és la millor manera de què és el que has de fer si pateixes algun tipus de violència, quines diferències n'hi ha, no, de violències, abús, assetjament, ara amb les notícies de la manada, no, que a vegades et sonen com que estan parlant, perquè realment a nivell legal ens trobem molts entrebancs. Per tant, sí que és important que donar a conèixer, no?, i tenir més eines per poder actuar de la millor manera possible.
O com el cas de la violació grupal, no?
Sí, aquí Sabadell, exacte.
Que avui parlava l'advocat, sí, explicant, doncs, un dels acusats, no?, que ha fugit. Un dels moments interessants, però, de l'entrevista serà també, doncs, amb el col·loqui que fareu entre les quatre ponents, i un debat que hem de dir moderarà la nostra companya de Ràdio Sabadell, la Karen Madrid. Els joves acostumen a participar en aquests espais? Fan preguntes? S'interessen per aquests temes?
Sí.
I són conscients?
Sí, sí que participen. El que sí que és veritat que per l'experiència sempre va millor que ho dinamitzi i motivi a la participació. Quan ens trobem en un gran grup, no, que serà en aquest cas que hi haurà una participació d'unes 120 persones, normalment les preguntes, el debat, sempre acaba participant de forma molt desigual entre els participants que hi ha en el públic, perquè alguns... perquè alguns tenen més facilitat a parlar en públic, no tenen vergonya, tenen més preguntes. Per tant, la idea una mica de la dinamització i la Karen ens ajudi a fer aquestes preguntes és donar també l'oportunitat a que tothom pugui parlar i preguntar, no? I dir la seva, tant fent la pregunta a través del Twitter o fent la pregunta a través d'una bústia que tindrem i que la Karen pugui vehicular aquestes preguntes, no? Al final el que volem que és que surti un debat i unes reflexions el més participatives possibles, i sempre hem d'ajudar amb diferents tècniques, no?, per tal de que tothom pugui dir la seva.
La seva. No sé si també heu, doncs, organitzat totes aquestes jornades també pensant, no?, les relacions que a vegades s'estableixen entre els membres de l'esplai, no?, entre monitors, entre els joves.
A veure, és molt important... Hem de pensar que qualsevol organització acaba sent un reflex, no?, del que hem après, de la nostra socialització. I, evidentment, la nostra socialització està basada en un sistema patriarcal. Per tant, les relacions entre els equips de monitors sempre existeix, tot i que hi hagi una conscienciació, tenen una manera molt més democràtica de treballar, perquè, bueno, són assemblearis i sí que tenen un funcionament molt horitzontal. Ens trobem que, tot i així, continuen a haver petites reflexes d'aquests micromasclismes, no? De quin dirigeix, a qui se li dona més veu, els infants, a qui li donen més autoritat, a la monitora o al monitor. Per tant, tots aquests mecanismes, no? Els hem de revertir, els hem d'analitzar, els hem de veure, no? Sobretot els hem de visualitzar, i un cop visualitzats els hem de canviar.
Clar, perquè és l'única manera, no? Perquè si visibilitzen, doncs no els podem evitar, no? I combatre. Heu detectat, però, en el context dels esplais vallesans, doncs, algun d'aquests casos, algunes d'aquestes problemàtiques, o només ho esteu, doncs, decidint fer com un tema de prevenció?
Ens hem trobat, ara no et podria dir cap cas, perquè et parlaria molt de l'experiència, del que jo he viscut, del que jo he vist durant la meva trajectòria, en el món del lleure. Sí que és veritat que ara és quan comencem anem a fer un anàlisi real, amb dades, no només amb les nostres percepcions, no? Perquè està clar que això també neix, que ja està bé, no? Que neixi quan es detecta, no? Que som conscients de que volem treballar això, però sí que Sí que ens ve, sí que veiem, o sí que jo he viscut, no? Doncs que les relacions que es poden establir, no, entre els joves i les joves i els monitors, no? Perquè al final també hi ha una diferenciació d'edat molt molt curta. La relació que estableixen a vegades hem de tenir clar quin és el paper del monitor i quin és el paper del jove. Per tant, hi ha vegades, com estem treballant en un àmbit on hi ha molta confiança i des de la proximitat, a vegades aquests papers es desdibuixen una mica, uh-huh. No? No passa tant amb els infants, no? Perquè la diferència d'edat, això ja estableix una separació gran, però sí amb els grups de joves. Vale. Aleshores, això...
Clar, per aquesta proximitat d'edat, no?
Exacte. Per tant, això ho hem de trencar. I sobretot amb la incorporació de les xarxes socials i l'ús del telèfon, no?
Per què? En quin sentit?
Bueno, perquè l'ús del telèfon fa que tu facis fotos al teu grup d'infants, que aquestes fotos, pues, depèn si amb els infants no passa res perquè es veu... Però si és el grup de jove, la jove que s'enlluerna o el jove que s'enlluerna del seu monitora, ho penja a les seves xarxes socials, això pot, sense que hi hagi res al darrere, això pot, a les famílies els hi pot molestar, uh-huh. Pot arribar a...
Pot crear confusions. Sí.
Aquestes confusions sempre les han estat, per tant, sempre hi ha hagut la monitora o el monitor que s'ha enamorat la jove que s'ha enamorat del seu monitor i aquí no ha passat res. Però, clar, això ara s'incrementa amb que si ho penges i ho fas públic és més vulnerable tota uh-huh. aquesta... I això no és que ens hagi passat cap cas en concret o que tinguem constància, però sí que és un risc que cal treballar per tal de
minimitzar aquest impacte i també doncs, tenir, no, les línies molt delimitades per així doncs, tenir els recursos i saber mm-hmm. com s'ha d'actuar, no, en tots aquests moments. També són molt interessants els tallers. Parla'ns d'alguns tallers que proposeu i també, per acabar de fer doncs, aquesta radiografia d'aquest acte, les exposicions que també esteu preparant.
Sí, mira... aquest any, parlant de les... quan vam començar a treballar la temàtica, qui volíem i quines violències volíem treballar, no? Va sortir una que era la violència en els nostres cossos, no? Sobretot tant homes i dones, no? Quin és el prototip de guapo i guapa de la nostra societat? Uh-huh. Pues tenim a la Barbie i el Ken, i exacte. Això es trasllada tant en el món de la moda com en el món de...
Una bellesa perfecta. Que és irreal.
Per tant, això no deixa de ser també una violència cap a les persones. Aleshores, i això ho volem treballar, jo crec que Cinta Tort, nom artístic Cinteta, amb el seu taller ho treballa molt bé, no? Uh-huh. A partir de la coneixença i acceptació del teu propi cos i d'acceptar doncs, que la bellesa es troba no només en els cossos perfectes que estableixen
a la diversitat. A més, us recomano moltíssim seguir-la a Instagram, als nostres oients, Cinta Tort Cartró, artista, Cinteta. Veureu aquí doncs, aquesta diversitat de dones de tot tipus, també d'edats, de diferents ètnies, o sigui, molt interessant també doncs, aquesta reclamació, no? de dir doncs, aquesta diversitat de cossos i aquesta bellesa que tots tenim. Mm. Què més? Quines altres activitats?
I amb la mateixa línia, aquest any tindrem una exposició que ho fa la Marina Ventura i la Marina Buixó, el seu nom artístic és Amatistes, no? Que treballen amb la mateixa línia, no? Tenen un seguit d'il·lustracions que treballen molt la bellesa del cos i tot tipus de cossos. I, bueno, estarà allà exposat al Casa Pere IV i creiem que bueno, s'allunya una mica, no, de trencar una mica del cos normatiu i veure la bellesa d'altres tipus de cossos.
Uh-huh. Doncs també molt interessants. I per acabar, parlant també doncs, d'aquestes altres exposicions, no, que prepareu? O eren aquestes dues exposicions?
N'hi ha aquestes dues. Hi ha l'exposició d'ametistes i després el taller de la Cinteta.
Doncs activitats molt interessants que, com us hem explicat, doncs van adreçades a la comunitat d'Esplais, però també obertes a tota la ciutat. Si algú vol anar-hi, què ha de fer? No sé si ens hem d'apuntar, si s'ha d'avisar... Si...
En principi, ja no estaríem a temps perquè hem tancat inscripcions. Ho lamentem. Estem un dia... Som demà.
Quin èxit, no?
Sí. Sí, sí, la veritat és que estem molt contents. Ens agradaria poder que estiguessin obertes encara i que la gent que hagi pogut escoltar el programa i que es volgués animar pogués participar, però la veritat és que aquesta setmana hem tingut que tancar inscripcions perquè per l'espai i a nivell organitzatiu estava limitat.
Doncs, fantàstic. Això és una bona notícia, igualment, no? Clar, hi havia aquest espai...
Igualment, la gent que estigui interessat i que no pugui venir o que s'ha quedat fora per tema d'inscripcions, si segueixen el nostre blog, els vaixells de paper, allà penjarem tots els vídeos, les fotos, totes les ponències amb la seva totalitat. Per tant, pues, a posteriori, doncs, sí que podran fer una mica de seguiment i si estan interessats en els temes que treballarem, doncs estaran penjats tots els vídeos.
Doncs això és molt interessant per intentar doncs, fer el màxim de difusió per tots els temes que tracteu, que són molt interessants i molt necessaris per transformar aquesta societat. Moltíssimes gràcies, Noemí, per haver-nos doncs, explicat amb tant detall aquestes jornades que es fan demà al Casal Pere IV.
Gràcies per vosaltres.